Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana recollim la proximitat del Papa Francesc amb els afectats pel coronavirus i us expliquem les mesures que ha adoptat el Vaticà contra la pandèmia, entre elles la celebració de la Setmana Santa sense fidels. Els Àngelus i les audiències generals dels dimecres se celebren al Palau Apostòlic i es retransmeten en vídeo per evitar les aglomeracions a la plaça de Sant Pere. També les misses a la capella de Santa Marta se celebren sense assistents per la pandèmia del coronavirus. Aquestes mesures de prevenció s'afegeix al tancament dels museus vaticans i als centres museístics, entre altres espais. També la plaça i la basílica de Sant Pere estan tancades a les visites guiades i als turistes. I sempre que té ocasió, el Papa recorda els malalts i les persones que en tenen cura.
Desitjo enviar novament la meva proximitat als malalts pel coronavirus i als agents sanitaris que els atenen, també a les autoritats civils i a tots els qui estan treballant per atendre els malalts i controlar el contagi.
Per assistere i pazienti e fermare il contagio.
En aquest número de Catalunya Cristiana destaquem un reportatge a l'anomenada arquitectura hostil. Es tracta d'una tendència del disseny urbà que té com a propòsit essencial que els carrers siguin encara més inhòspits per a les persones sense llar. Espais públics, fonamentalment, però també privats, es construeixen o alteren per dissuadir que trobin un espai per descansar. Aquesta és una manifestació de la porofòbia, un terme encunyat per la filòsofa Adela Cortina per expressar la por, el rebuig o l'aversió que sent una persona envers la pobresa.
La primera de las metas del desarrollo sostenible es justamente la de conseguir la erradicación de la pobreza económica, pero también hay que terminar con las demás pobrezas y hay que acabar sobre todo con el desprecio y el rechazo al pobre. No hay sociedades inclusivas si tenemos excluidos, que son aquellos que parece que no tienen nada interesante que ofrecernos a cambio, cuando en realidad todo ser humano tiene mucho interesante que ofrecer a cambio.
En aquests dies, la distribució de Catalunya Cristiana es pot veure afectada. Per aquest motiu, us oferim l'edició en format digital a través de la plataforma iKiosk.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iKiosk.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
No. Ràdio Estel.
El coronavirus ens ho ha posat difícil per fer directes, però com que volem que, tant tu com la teva mascota, continueu gaudint dels vostres programes preferits, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió de La veu dels animals.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a La veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser utilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4.5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
Galeria de l'Expert, de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Pifarrer, veterinària. A la meva gossa o gata li ha sortit un voltet a les mames. Pot ser greu?
Sempre que notem nòduls en la nostra mascota, és convenient que consultem amb el nostre veterinari, però és molt més important si és en la zona mamària. Pot tractar-se de quists de llet o tumors de mama. Cosa que quede minimitzada en el cas de que tinguem a les nostres gates i les nostres gosses esterilitzades. Portem-la al nostre veterinari de confiança i siguem les seves indicacions.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54. O al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Volgués recordar a dos cantants del segle passat i parlar més d'ells seria una pèrdua del temps que disposem. És millor que l'utilitzem per escoltar-los. Per separat, són fantàstics. Però si tenim la possibilitat de fer-ho amb duet, serà molt millor. Escoltem Stars Fell on Alabama i Can't Be We Friends. I, bueno, perdoneu, és que encara no us he dit de qui parlem. Són la Ella Fitzgerald i el Louis Armstrong. A gaudir-ho.
I never planned
my imagination. Situation. So heavenly.
So heavenly.
Fairyland where no one else could enter. In the center. Just you and me.
Beat like a hammer.
Beat like a hammer.
My arms wound around you tight.
Ba-ba-ba-ba, yeah.
And stars fell on Alabama. Last I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Ba-ba-da-dee. I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
Defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Doncs temps per conversar una estona aquí a la veu dels animals i la natura, avui amb la Sol Solà, que és membre de la Junta de Greenpeace a Espanya. Sol, bon vespre. Em diu que no. Què passa, Sol?
No, que ja, no, ja fa temps que no sóc membre de la Junta.
Ah, no és membre de la Junta, doncs res.
Havia estat presidenta.
Soc ex moltes coses, ara sóc voluntària i ja està.
Va. Honorària, honorària.
Sí. Doncs direm... No, ni honorària, res.
Que sí.
Direm voluntària de Greenpeace i ex-membre de la Junta.
I ex-presidenta.
Exacte.
I a l'altra banda, com sempre, la Carme Méndez i el Manel Casas, també. Bon vespre.
Bona tarda, bon vespre.
Bon vespre a tots dos. Bé, doncs la Sol ha estat diverses vegades també aquí al programa i avui volíem centrar-nos potser una mica en un tema que no és que sigui desconegut, perquè Greenpeace ja ha fet esment, però sí que la gent potser a vegades no n'és prou conscient, com és el consumisme, mm-hmm. i com afecta, doncs, no a nosaltres, sinó al medi ambient, no? Hi ha campanyes dintre la pàgina web, Greenpeace incideix molt en aquest tema, a nivell general, i ara entrarem en casos concrets, es divideix en diversos sectors, no? Però com incideix aquest consumisme en el medi ambient? Té un impacte claríssim, no?
Ara, justament, la incidència més gran en la que estem treballant és el tema dels plàstics, que són una conseqüència del consumisme i, sobretot, l'actitud aquesta del usar i llançar dels plàstics d'un sol ús, que comporten un problema de contaminació enorme. El 80% de la contaminació que es produeix per plàstics de residus van a parar al mar. Aleshores, ara, justament, que el juliol a Espanya entra en funcionament un real decret per anar substituint les bosses de plàstic d'un ús, les lleugeres. Aquí a Catalunya, com que acostumem a anar per davant moltes coses, i amb això també ja fa un cert temps que s'està aplicant, i aquí doncs, ja sabeu que les bosses es cobren a les caixes del súper, però bé, la idea és que es deixin de fer servir, que tornem al mètode de la bossa de roba, de Vímet, de la cistella, del carretó, de l'àvia, per dir-ho d'alguna manera, i que ens comencem a treure del cap la idea d'objectes d'usar i llançar. I a més, a Europa s'ha fet una proposta per prohibir certs articles de plàstic d'usar i llançar, per exemple.
Parlem aquests dies, que és una nova proposta de normativa sí. europea, però que encara s'està treballant i que probablement fins l'any que ve no tindrem algun resultat, no?
Exactament. De moment, el que es volen produir radicalment són un cert tipus d'articles de plàstic d'un sol ús, com són les canyetes, com són els gots i els estris de plàstic sí. per menjar... tot aquest tipus de coses.
Sol, jo recordo que sí. ja fa mesos, potser un any, ja em vaig assabentar que a França ja van anunciar que retiraven tot el que seran cadivets, culleretes i totes aquestes de plàstic.
I a Escandinàvia ja han desaparegut de la circulació completament. És a dir, allà ni tan sols les bosses als supermercats, això, i és que ja ni existeixen. Hi ha una altra manera de marcar les coses. Aquí, com que sempre anem més lents, doncs...
Per què sempre anem tan lents en referència als països del nord? És que no... Perquè és pràcticament en tot.
Perquè la consciència ecològica està molt més arrelada en els països escandinaus o a Alemanya mateix. Aquí no, aquí és un tema que, bé, s'ha començat a considerar fa relativament poc i es van fent coses, però es fan una mica amb cua, arrossegats per lo que ve d'Europa.
I Sol, quan estem parlant de consum, també estem parlant de consum d'aliments, de la roba, de la tecnologia, de l'agricultura. Explica'ns una miqueta part. Perquè, clar, a vegades, si centrem, només focalitzem el consum, vam dir, bueno, les bosses de plàstic. Uh-huh. Que d'això sí que tenim bastanta informació, però d'en altres aspectes, no tant.
Bueno, el plàstic...
I al ciutadà li és difícil establir una relació.
A veure, vosaltres, quan separeu els residus, majoritàriament, diguem-ne, quin és el grup de brossa més gros que us surt?
El plàstic.
El plàstic i tot sí. el que són envasos.
Surt per tot arreu.
Per tot arreu. Aleshores, quan parlem de plàstic, només, no és només la bossa de plàstic. Són, per exemple, tots els envasos que es posen per posar la fruita,
sí,
la carn, el peix...
Abans no es feia.
Escolta, i ara, fins i tot, la venda amb detall...
Sí, 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 sí.
Ara s'ha posat de moda, que es veu que això és molt modern, que fa molt, molt d'això, molt bo, molt... molt... Ho posen tot. Tu compres unes d'això, uns
fressons,
o el que sigui, i et poses una... Compres peix,
exacte,
dins, compres una altra cosa.
Exacte.
Però abans... Fa molt poc, això no es produïa, i ara s'està produint.
Sí, és una nova tendència, que sembla que el producte estigui més net, més cuidat. Evidentment, també hem de dir que tenir-ho posat d'aquesta manera fa que la circulació de clientela vagi molt més ràpida, no necessites tanta gent ni pesant el producte, ni posant-ho d'alguna manera, ve de tot el procés de... d'eliminar persones que estiguin manipulant el producte en les grans superfícies, fins i tot la secció de venda a l'engròs o al granel de fruites, també moltes vegades tu tens allà la teva basculeta per fer el passatge de les peces que agafes i tens l'omnipresent bosseta de plàstic per portar-te-les a casa.
Com arribem a conscienciar la gent de dir, bueno, reciclem, però és que no només és reciclar, sinó és no consumir?
Aquí hi ha dos nivells. Per una banda, és reciclar. Hi ha gent, la raó més que jo tinc més sentida per no reciclar és aquella que diu, oh, és que després ho llencen tot al mateix lloc i no es separen. No, això no és cert. Vull dir, es separa. Ara bé, la part que es recicla, que es torna a reutilitzar la matèria, és envolta, va fregant el 30 i escaig per cent. El problema que tenim actualment és la immensa proliferació d'envasos per qualsevol cosa. I ja, sense anar més lluny, el cas de l'aigua embotellada, en plàstic. Vale? Són envasos per coses i per circumstàncies que no cal, que són absolutament innecessaris, però que ens donen una falsa sensació de que tot és més fàcil, tot és més àgil i que ens estalvien temps. Aleshores, primer de tot, no és només separar i reciclar, és que s'hauria de reduir i s'hauria de tornar amb aquella vella història, sobretot amb els envasos, del retorn.
Sí.
De les màquines de retorn, com es fa, per exemple, a Alemanya, de que tornes allò, a l'envàs, l'ampolla, i en tornen un cèntim.
I el vidre és absolutament reciclable.
Sí, exactament. Exactament.
Això no fa gaire temps, a les botigues de queviures, aquí, abans que apareguessin els grans supermercats, la majoria ho feien.
I tant.
Sí.
És que és un dels mecanismes més eficients, sobretot per evitar que es produeixin tants envasos com s'estan produint actualment. Perquè des del moment en què els retornes i que recuperes uns diners que havies avançat per rebre l'envàs, ja els hi tornes a garantir una vida, només pel fet de que has de recuperar aquells diners.
És una els envasos dels iogurts també es retornaven.
Sí, eren d'aquells de vidre, exactament.
De vidre que es retornaven, ara no. Escolta, Sol, i per exemple, jo no sé si recordareu, abans les botigues de queviures donaven aquelles bosses paperines de paper gruixut que posaven allà, el que fos, no?
Sí.
Això seria assimilable avui en dia com a alternativa al plàstic? Ho dic per aquestes superfícies que posen a disposició l'envàs aquest, no? Però podria ser substituït per aquestes paperines que almenys el paper... Sabem que es torna a convertir en pasta i reciclable.
Sí, és perfectament possible i és molt menys per al nivell de contaminació, no és equivalent. Pensem que qualsevol article de plàstic, fins i tot aquelles bosses que es diuen que són biodegradables...
Sí, les de patata tenen. Derivat de patata, no?
Bueno, la de derivat de patata ja és l'últim extrem i aquella seria l'única, però les que a tu habitualment pots trobar com a compostables o biodegradables, sí, continuen tenint un component de plàstic. Són biodegradables en un escenari, diguem-ne, a terra, en unes condicions... Es calcula que el temps de dissolució és acceptable. Però què passa? Que la immensa majoria, fins i tot d'aquests plàstics biodegradables, com acaben en un medi marí, allà l'escenari és completament diferent i el temps en el qual es degraden i es desfan és molt més llarg. Per tant, realment no estem solucionant el problema. El problema és no utilitzar i no produir tanta matèria plàstica per envasar les coses.
Per acabar amb el tema de plàstics, aquests plàstics que s'obren, la majoria van al mar.
Sí, un 80%.
I es degraden en quin ritme?
400 anys.
400
anys.
Pensem que, és que, a més, la majoria es van... Això és com un iceberg. La punta del plàstic que tu veus surant, pot semblar immensa, perquè ja hi ha 5 illes als oceans,
sí,
de plàstic, la sopa, sí, plàstica.
Es veu que és enorme, aquesta, això, eh?
La més gran, pues, fa el tamany de la superfície de l'estat de Texas 2 vegades.
Fixa't. Mm?
Però és que això és només
comparaven
una petita part.
Amb Bèlgica i amb Texas, no?
No, no, dos estats de Texas.
Dos estats de Texas,
ja, imagina't. I n'hi han dos al Pacífic, dos a l'Atlàntic i un a l'oceà.
I no hi ha cap projecte per a veure si es pot aturar o reciclar aquesta barbaritat d'illa que hi ha allà.
És
veu
que
està en un lloc que els corrents no... És com un remolí,
no
que d'allí... I no circulen.
A veure, s'ha estudiat el tema, però és extraordinàriament complexa. Per què? Perquè els plàstics que ja queden en aquella mena de sopa de remolí són uns plàstics d'unes dimensions molt, molt petites, en general. Aleshores, si vols aplicar certes tècniques com un filtratge, pots estar arrossegant microorganismes marins que són necessaris, perquè a més, per desgràcia, moltes d'aquestes sopes, illes de sopa de plàstic, estan en zones que són molt riques en fauna. O sigui, per solucionar un problema pots acabar afectant l'altre. I la immensa majoria del plàstic, de fet, es diposita al fons marí. No és el que està a la superfície. El de la superfície, no sé si no arriba a un 20%. Tota la resta està o a la columna d'aigua que van arrossegant els corrents o al fons marí. Aleshores, és realment espantós el nivell de brossa plàstica.
És una tragèdia,
eh? És una tragèdia.
Una tragèdia.
És una tragèdia.
No som conscients, eh? No tenim consciència d'aquesta tragèdia.
O no la volem tenir.
Bé, cal dir clar que el plàstic mata. A les espècies, per tant, cal dir-ho.
Però és que després sempre retorna a la cadena tròfica i te l'acabes, sí, menjant tu. Mm.
És que sí, això sí, de pensar, no, bueno, mira, no. Són a les espècies, que hi ha persones que poden pensar-ho, no, bueno, a mi no m'afectarà. Sí, sí, t'acabarà afectant.
Sí, te l'acabaràs menjant.
Estem conversant amb la Sol Solà, eh? És membre de Greenpeace, voluntària de Greenpeace, d'aquesta ONG que fa ja... 50, gairebé 50 anys, oi?
Gairebé, sí, encara no arribem, però bueno.
Gairebé 50 anys, des dels anys 70.
Sí. Gràcies a Déu que la tenim.
Sí, sí. Sí. Sol, a part dels plàstics, és el que deia la Carme, també hi ha altres, moltes altres afectacions, en aquest cas del consumisme, no només és utilitzar molts plàstics, sinó que també és, per exemple, el tema d'aquesta obsolescència programada, per exemple, que podem tenir en la tecnologia, no? Explica'ns una mica com...
És que el problema de mentalitat és el mateix. És aquesta filosofia de que les coses s'utilitzen i es llencen i de seguida se'n fan malbé i surt una de nova i volem la més nova. És d'alguna manera el bombardeig al qual estem sotmesos, de que les coses de seguida, com tot, passa de moda, passa
de la indústria, perquè continuem,
evidentment, és la manera de vendre, és la manera de vendre, perquè si realment les coses s'utilitzessin, estiguessin ben fetes i s'utilitzessin fins tota la vida útil que poden tenir, o com ha passat ara durant els anys més d'usos de la crisi, que la gent reparava coses una altra vegada.
Consumisme és el consumisme, i es té que consumir, perquè si no
hi ha llocs, per vendre, si
llocs
no...
de treball, i tot funciona a base de consumisme.
Sí, però també poden haver llocs de treball a base de,
no
de
reparar, penso,
coses,
no,
reparar coses, fer les coses ben fetes...
De fet, surten grups de gent que fan reciclatge, intenten reubicar un altre cop. Bueno, per exemple, al Mercat de les Glòries, allà te troben moltíssimes coses. Però és insignificant, no?
Sí, és insignificant una fracció molt petita.
Sí.
És que és una mentalitat que o la tens molt assolida, i tu, el teu tarannà en el dia a dia ja és l'aprofitament de les coses fins al màxim raonable, o si no, és realment complicat. Vull dir, pensem, tenim tot un seguit d'un dos o tres generacions que han crescut amb aquesta facilitat material de que tot està a l'abast i el que s'espatlla ràpidament és substituït i amb molta rapidesa. I ràpidament tot queda obsolet, però no només perquè es vulgui fer obsolet, sinó perquè ja no avança tan ràpid com les necessitats que s'han creat. Aleshores, trencar aquest cercle serà realment complicat.
I és de fet, és progressiu, perquè fa uns anys potser un ordinador durava 20 anys, ara un ordinador durarà...
Està programat.
Programat perquè duri X temps.
I la nevera, i la rentadora.
Tot,
sí. I abans una ràdio se t'espatllava i en lloc d'anar directament a comprar-ne una altra, anaves a reparar-la, no? Ara aquest concepte ha canviat. Per tant, tot això com se soluciona? És aquest canvi de concepte de la societat? Perquè, si no, no hi ha una altra... És aquesta consciència, no?
Bueno, és com sempre dic jo, i en això sóc extremadament avorrida, és el consumidor qui ha de marcar la pauta. perquè ja existim de consumidors que no som gens interessants per la cadena productiva, però com aprofitem les coses fins a l'avorriment, doncs no som interessants, però és que necessitem més gent així. És a dir, no cal que vagis fet un desastre, senzillament que sàpigues quin és l'ús raonable que se li poden donar les coses i què comporta comprar molt i molt sovint, perquè és que només estàs fent una malversació de recursos, sinó que segurament estàs fomentant l'explotació de persones en països no desenvolupats que estan obligades a treballar en unes condicions infrahumanes perquè tu tinguis la roba barata, els ordinadors baratos, els telèfons baratos, etcètera, etcètera, etcètera. Però és un tema de mentalitat. I has de descobrir la gràcia de que pots viure amb menys i no et passa res. Ni ets un desgraciat, ni vas fet una porqueria. No, és que és així.
De totes maneres, Sol, jo, això és una reflexió que m'he fet moltes vegades, no? Dir, és que és veritat, el consumidor és el que decideix. Però després veus que l'entorn,
sí,
l'entorn és com un envolvent, no?
Exacte. A veure,
és molt difícil, Carmen, que les 24 hores...
El consumidor, perdona, el consumidor no, ja no crec que és el que decideixi, perquè hi ha una publicitat massiva, matxacona, que si no fas allò ja no estàs al dia i que les coses tenen que ser ràpides.
És
una forma de viure.
És el que anava a dir, o sigui, no vas, et porten. I jo m'imagino, doncs, hi ha dies de tot. Hi ha dies que pots estar pensant en el medi ambient, però hi ha dies que potser estàs frustrat, una persona, i llavors la publicitat aquella,
sí,
que contínuament és la temptació. Llavors es necessita un recolzament, no només del consumidor, sinó el fabricant. Per què fabrica ara... Totes les fàbriques fan unes teles, per exemple, uns teixits que són cada vegada... de més baixa qualitat, i ho fan expressament, com les rentadores,
sí,
perquè no duri
sí.
absolutament res, perquè les dues rentades ja et sembli que aquella roba ja
no
està llançant.
Sí.
Llavors, clar, és difícil coordinar tot això.
Bé, però és
complicat,
A veure, tampoc no cal posar-se en plan, com ho diria jo,
no,
màrtirs de la causa, no. A veure, i això, què et diran les fàbriques, o les grans superfícies, o la gent que posa el producte al teu abast? És que a mi el client m'ho demana. Ah.
O tu li ofereixes
ja,
que
no,
t'ho demani.
Però és que ja t'estan culpabilitzant a tu, sí, d'alguna manera. Sí. El client m'ho demana, perfecte, però és que tampoc difícilment li ofereixes una alternativa. Per tant, sí, està clar que el consumidor d'alguna manera té una capacitat limitada de decidir, però la té. Perquè si jo sé que certs establiments comercials molt grans ofereixen roba molt barata... I a mi, francament, ja m'he cansat de veure aquella roba que sé com està produïda, que no dura ni una temporada, que la fiques dos cops a la rentadora i se t'esparraca. Dius, pues no ho vull, perquè no vull pagar-la tan barata perquè el resultat no em paga la pena. I te'n vas a un altre lloc. Clar que encara és poca gent, però és que és un moviment que s'ha d'anar alimentant.
Podríem posar un exemple que va ser el paradigma d'això que estàs dient tu, no? Per exemple, el tema dels cosmètics i l'experimentació amb animals. O sigui, això sí que aquí va ser claríssim que el consumidor va decidir. En el moment que va saber que la crema que comprava i es posava estava experimentada i amb uns experiments que feien patir molt els animals, i això ho va començar el Body Shop en el seu moment,
sí,
va haver un canvi de tendència. Un canvi de tendència que llavors les altres empreses es van pujar amb aquesta tendència també, perquè sabien que estaven perdent clientela. I finalment, això, amb la pressió de les entitats i dels consumidors, va acabar...
7 anys,
molts anys,
de treball.
Però va acabar amb la prohibició.
Sí.
Potser aquest podríem posar-lo com un paradigma de que és possible. Diu, sí, vostè pot, vostè canviant el seu hàbit pot.
Exacte. Pues és el mateix. És la mateixa filosofia i el mateix canvi de paradigma amb qualsevol altre article. És realment que el consumidor senti que no vol allò. Ara que parlaves dels cosmètics, els cosmètics, molts cosmètics, també contenen micropartícules plàstiques. Però pues és el mateix. És a dir, una crema exfoliant, vale, sí, em deixarà la pell, sí, però... Per què et penses que et fa l'exfoliant? Perquè porta aquelles micropartícules plàstiques.
Passa que no hi ha qui entengui el que posa...
No, ja. Però la informació...
Els ingredients aquells no hi ha...
Sí que està a l'abast. Si la vols conèixer.
Sí.
Si la vols conèixer.
Escolta'm, a veure, perdoneu-me, però... I no parlarem de l'impost al sol?
Sí, s'està acabant el temps.
Imposta el sol.
Estava pensant jo també.
I això de donar energia al Ministeri d'Energia de Madrid.
Aquesta acció
és fantàstica.
Sí, Greenpeace li va posar unes quantes plaquetes solars allà al Ministeri d'Energia.
Molt bé. És que ells no les poden posar.
Jo un convit perquè també ho posin els altres ministeris.
Quan se pot estolviar i no s'estolvia els ministeris, que a més ho paguem tots els ciutadans,
L'impost al sol, recordem, per qui no estigui d'això, és simplement un impost a una energia renovable, que és l'energia solar, en aquest cas, no?
A Espanya.
Que és un decret del govern espanyol, per tant, del govern espanyol.
Sí, perquè, a veure, el govern espanyol té la merescuda fama de ser una legislació de les més endarrerides en el tema de les renovables. I no perquè no tingui capacitat per produir aquí renovables a dojo, que passa que es volen impulsar els lobbies elèctrics.
El que teníem abans ho va censurar, inclús ho va empitjorar.
El va empitjorar i encara, d'alguna manera, a veure, el que s'ha fet amb l'impost al sol, entre altres coses, és a dir, bueno, vols posar-te una plaqueta fotovoltaica? Intenta-ho, però de moment tota la paperassa que hauràs de fer per obtenir els permisos et costarà, pel cap baix, 800 euros per una instal·lació petitona de casa teva.
Per dissuadir-te.
Exacte. I a més, un cop t'ho hagis fet, només podràs fer anar les coses de casa teva amb el que tu puguis produir. No. O sigui, allò de que i el que em sobra ho injecto a la xarxa i després recupero, oblida-te'n. O sigui, per què no? Si vols ser independent, allà tu. Clar. Això és una manera absolutament dissuasòria de que qualsevol ni s'ho pugui posar a casa ni pugui dedicar-se a...
I perversa.
Clar, és... No, perversa és el màxim. Perversa és el màxim. És a dir, jo no et dic que no, però t'ho poso tan xungo que perdràs calés i no podràs ni ho voldràs fer.
Vosaltres sol heu rebut amb aquestes accions que fa Greenpeace i que ha fet, per exemple, aquesta que veiem, no?, que és uns activistes doncs, penjant algunes plaques al
mateix ministeri.
Heu rebut alguna resposta per part del govern espanyol, d'algun ministeri, d'alguna...
No em consta.
Teniu algun indici que hi hagi hagut algun moviment per dir, bueno, almenys debatrem això o parlarem d'això?
No.
Vale. Queda dit.
Llavors que no s'estranyin de la desafecció que tenim els ciutadans amb la política,
A veure, però és que ells tenen altres prioritats.
Bueno, no sé quines, perquè si no és prioritat que Espanya sigui a la cua de les energies renovables,
que
està plena de sol.
Que ser puntera,
Llavors que tenim tots els recursos i les capacitats per ser punteros en comptes d'estar important petroli. Les primes que els hi hem tret a les renovables els hi adonem al carbó i a les energies brutes, perquè...
Increïble. És al·lucinant,
Perquè, m'interessa fer-ho més així, evitar conflictes i...
I, evidentment, amb tot això que contribuïm és embrutar més.
Absolutament.
Val.
I paguem l'energia més cara de tota Europa.
Bueno, retruc. I tot està lligat, tot concuerda, ¿verdad?
Claro.
Llavors, com ho solucionem, tot això, Sol? Com hem de solucionar això?
Bueno, continuen apretant els polítics.
Apretar, sí,
això, mira, a Europa s'estan debatent ara uns canvis per continuar empentant el canvi a les renovables i per deixar de fer subvencions al carbó i a les energies brutes, perquè sobretot pensem que entre Europa i Europa de l'Est hi ha una lluita molt forta per tota l'explotació dels jaciments de carbó.
Bueno, i als Estats Units, tot l'assumpte del Trump ve molt
bé.
Sí, ens ha caigut bé, també.
Que passa que en aquest sentit nosaltres ens afecta més el que pugui decidir la Comissió Europea o el Parlament. I aquí el que tenim a nivell d'Europa ve a ser similar al que tenim aquí a Espanya. Per una banda, hi ha una forta voluntat política de fer el canvi de model, però estan totes les pressions dels lobbies, del lobby del carbó, de les grans empreses que tenen el monopoli del
sol.
Elèctrica.
I nosaltres, que defensem els animals, sempre estem tocant amb sectors poderosíssims.
Sí.
Sempre.
A veure, és que aquestes grans indústries, ens agradi o no, per desgràcia, són les que dicten la política.
No sé si em dóna temps de fer-li una pregunta. Sí, molt ràpida, és que no voldria. Voldria que una miqueta diguessis que es pot fer amb això del Solar Maps, que és una campanya que teniu vosaltres, que cada ciutadà pot observar si algun edifici oficial del Ministeri té o no té plaques solars, perquè segons he vist... diu que es podria estalviar quasi 33 milions, no?, si sí. els edificis públics sí. comptessin amb aquesta energia. Uh-huh. Bueno, potser ara no ens dona temps, no? Potser no ens dona. Però que entrin a la pàgina de Greenpeace.
Exacte.
Sí, per citar i informar, que és el que sí. sempre, la informació, sí. suposo que cita sol més aviat la pàgina de Greenpeace o la pàgina web i altres llocs
està
de referència.
Està relacionat amb aquesta acció que mencionaves al principi. Sí. És a dir, ei, administració pública, vosaltres sou els primers que per capacitat hauríeu de donar exemple i podríeu estalviar una quantitat immensa de diners que el contribuent està pagant innecessàriament.
Sí, sí senyor.
Per tant, rematem a la gent doncs, que també pugui informar-se a través d'aquesta...
I col·laborar.
Exacte. Perquè no, evidentment.
De forma virtual, a més, ho pot fer.
Sí, 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 és ben fàcil, o sigui, no costa res.
Sol Solà, moltes gràcies per venir avui per explicar-nos tot això. Esperem que vinguis un altre dia també perquè tenim molts més temes a
parlar.
I de fet,
curt.
Cada tema és, sí. és una enciclopèdia, per tant, no.
No, és que sempre ens passa el mateix.
Sí,
ens
fa curt.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Aquest disc, que està remasteritzat perquè estem parlant d'una gravació de mitjans del segle passat, recull un munt d'estàndards que és difícil escollir perquè tots, absolutament tots, són coneguts i apreciats. I tampoc puc evitar dir-vos que els músics que els acompanyen són insuperables. Pels qui els hi agradi el jazz, que sàpiguen que el piano és l'Oscar Peterson, que la guitarra és el Herb Ellis i el baix el Ray Brown. Jo el vaig conèixer a Terrassa. I a la bateria el Buddy Rich. I tots junt amb la trompeta del mateix Armstrong. Millor impossible. Escolteu Love is here to stay i They can't take that away from me. Amb dues són del Gershwin. I com sempre, a la propera, si Déu vol.
It's very clear our love is here to stay. Not for all year, but ever and a day. On the radio and the telephone, is that we know may just be passing fancies. And then time may go, but oh my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time the rockets may crumble, Gibraltar may tumble. They only made of clay, but our love is here to stay.
Take it out.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever. Passing fancies, and in time may go. But no, oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble.
with your teeth. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife. The way we dance till three. The way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Baba do 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 way you wear your hat. The way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife. The way we dance till three. The way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. Away from me.
No, they can't take that away from me.
Would you repeat that again, dearie, please?
No, they can't take that away from me.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Pamela Anderson amb els animals i la natura. Pamela Anderson, actriu nord-americana famosa per ser protagonista de la sèrie televisiva Los Vigilantes de la Playa. Entre les principals preocupacions com a activista animalista hi són la lluita contra la caça furtiva, la caça de les foques i la venda d'animals exòtics. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Dins el cotxe, com hem de col·locar i subjectar els nostres animals de companyia per viatjar tots plegats amb comoditat i seguretat?
La normativa de trànsit obliga que els animals dins d'un vehicle han d'anar subjectats per garantir que no interfereixin en la conducció o l'estabilitat del vehicle, mitjançant un arnès enganxat al seient del darrere del cotxe, unint-lo al cinturó de seguretat. Mai poden viatjar deslligats. En cas d'accident, fàcilment sortirien projectats i els danys podrien ser mortals, tant pel conductor com per l'animal. Els gossos petits i els gats poden viatjar en un transportí col·locat al terra del seient del darrere o subjecte amb el cinturó de seguretat del cotxe.
La natura és plena de paraules d'amor, però com podrem escoltar-les enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença? Moltes persones experimenten un profund desequilibri que les mou a fer que les coses a tota velocitat per sentir-se ocupades, en una pressa constant que al seu torn es porta a atropellar tot el que tenen al seu voltant. Això té un impacte en la manera com es tracta l'ambient. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.